La Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar.
Federació de Ràdios Locals de Catalunya. La ràdio de proximitat.
Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dimarts 29 de novembre de 2011. Acord entre propietaris i ajuntament al sector 22B1. Amb aquesta notícia obrim avui el nostre informatiu, ens l'amplia Fina Lleó.
Amb l'objectiu d'arribar al màxim consens possible entre els propietaris del sector 22B1 ubicat al nord-est de l'Ametlla de Mar entre l'autopista AP7 i la Nacional 340, l'Ajuntament ha signat per escrit un compromís. Aquest acord, fet a petició dels propietaris, ja ha passat per Junta de Govern i ha estat aprovat pel ple del 24 de novembre amb els vots a favor de CiU i Esquerra i amb l'abstenció dels populars. El portaveu del PSC no va assistir al plenari. L'acord està format per quatre eixos fonamentals. Per una banda, el desenvolupament del sector, que es farà en dues fases. La primera, que correspon a la zona comercial i d'equipaments que toca la carretera TB3025 i on es preveu que s'ubiqui la futura comissaria de Mossos d'Esquadra. A la segona fase es desenvoluparà la resta del sector, sempre tenint en compte que l'Ajuntament no iniciarà cap obra d'urbanització sense comptar amb la conformitat expressa i majoritària dels propietaris. A més, s'haurà de donar una conjuntura econòmica favorable que garanteixi que els habitatges previstos tinguin sortida. Recordem que aquest espai acollirà 1.600 habitatges nous de tipologia plurifamiliar de planta baixa més 4. D'altra banda, l'Ajuntament no realitzarà cap liquidació de quotes d'urbanització de la primera fase mentre no comencin les de la segona. A més, es repartiran proporcionalment durant els mesos següents d'execució. Tampoc no se'ls farà pagar als propietaris les despeses de gestió del pla parcial i els expedients urbanístics mentre no es comencin les obres de la segona fase. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Rubén Lallana.
Sí, el que hem fet és aprovar, ratificar l'acord que vam assolir amb els veïns de no passar despeses d'urbanització fins que es desenvolupi el sector, quan ells, quan la gran majoria de propietaris decideixen. Vale? Per tant, l'únic que farem és aprovar el planejament del sector 22B1, aprovar-lo, però no desenvolupar tota la part, diguéssim, de vivendes, que sí que desenvoluparíem inicialment la part de serveis per ficar-hi la comissaria de Mossos i una petita zona comercial. Per tant, tranquil·litat una altra vegada més a donar tranquil·litat a tots els veïns, perquè no se'ls passarà les costes d'urbanització fins que d'aquí uns anys o quan ells decideixen això s'hagi de tirar endavant, i ratificar per escrit a través del ple de la Junta de Govern el que ja els hi vam prometre en una reunió, que no era altra cosa que totes les peticions que mos van fer ells. Per tant, una vegada més, doncs, repeteixo, donar tranquil·litat a totes aquelles persones que puguin pensar o que podien inicialment pensar que l'Ajuntament volia tirar endavant la construcció d'aquest sector i, per tant, haurien de desembolsar una quantitat econòmica ara inicialment, i ja sabem que ara, evidentment, no hi ha sortida ni demanda de pisos. Per tant, seria un error fer-ho. ¿Vale? Per tant, ja et dic, reiterem que hem aprovat aquest conveni i, doncs, no sé, continuar treballant en este sector.
Un altre dels eixos de l'acord és que l'Ajuntament facilitarà la constitució d'una associació administrativa de cooperació per part dels propietaris. D'aquesta manera, els propietaris estaran sempre al corrent de les gestions que realitza el consistori amb les diferents administracions, entitats i companyies com Adif, Carreteres, Autopistes, ACA, CAT, Endesa, entre d'altres. Finalment, en un futur, quan sigui el moment d'urbanitzar, els propietaris podran pagar a l'Ajuntament les despeses d'urbanització o part d'elles a través de la dació en pagament del sostre adjudicat.
L'afectació del caragol poma en la campanya passada de l'arròs ha estat mínima i només s'ha hagut de replantar mitja hectàrea arran de la plaga. El Departament d'Agricultura va fer ahir balanç del pla de lluita contra l'espècie invasora en què l'administració s'ha proposat amb èxit limitar la presència a l'hemidelta esquerra i mantenir net l'hemidelta dret. Les feines dels tècnics en col·laboració amb les comunitats de regants i els pagesos s'ha dut a terme als arrossars, als desguassos i al riu Ebre. En el primer cas, les actuacions més efectives han estat la instal·lació de tubs, malles i altres barreres per impedir el pas dels caragols. Els tractaments químics amb saponina van tenir una eficàcia d'entre el 75 i el 90%, mentre que l'assecatge dels camps a la tardor i l'hivern va provocar el 87,2% de mortalitat entre els exemplars adults. Aquesta mesura excepcional s'ha tornat a aplicar aquest any, tot i que el procés acumula retard per les pluges intenses de les darreres setmanes. Segurament enguany serà l'últim, va explicar ahir el responsable del control de la plaga, Hernán Subirat. Pel que fa als desguassos, les actuacions més eficaces han estat l'aplicació de calç viva i l'entrada d'aigua de mar, ja que el caragol poma només pot sobreviure amb ambients d'aigua dolça. En aquest sentit, ara es tornarà a repetir aquesta actuació i s'ampliarà a 175 hectàrees d'arrossars a petició dels propietaris. D'aquesta manera es podrà mantenir també la caça a la zona propera a la badia del Fangar. Aquests seran els primers camps en disposar novament d'aigua dolça a l'inici de la propera campanya per tal que la salinitat no els afecti. Pel que fa al riu, es manté la recollida manual. En tots els àmbits d'actuació enguany s'han recollit i destruït vora 400.000 postes i 136.000 adults de caragol. De cara a la propera campanya s'investigaran nous productes i tractaments especialment per atacar les postes. La Generalitat demana la màxima implicació dels pagesos en aquests treballs i és que, si no s'hagués actuat com fins ara, les afectacions del conreu podrien arribar al 40%, com ha passat en països com ara l'Equador. Les dificultats de les embarcacions per superar la desembocadura de l'Ebre arran de l'existència de barres de sorra ha estat un fre a la navegació, al turisme nàutic i al desenvolupament del port fluvial de Deltebre. Tot i estar prohibit oficialment, els pescadors locals, molt coneixedors de la zona, sí que superen cada dia la desembocadura pel canal de pas natural existent que canvia depenent dels temporals o les avingudes. L'Ajuntament de Deltebre demana des de fa temps solucions, com ara la instal·lació d'una draga a la zona, i ara s'ha decidit a actuar sense esperar les administracions superiors. Així, ahir va presentar un pla per al desenvolupament de la navegabilitat a la desembocadura del riu, en el qual s'estableix que la navegació és viable i pot ser segura sense la necessitat de dragar-la de forma periòdica. Segons l'estudi realitzat pel Taller d'Enginyeria Ambiental i l'Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria, el calat de la zona varia entre els 2 i els 3 metres, fet que permet el pas de la pràctica totalitat d'embarcacions professionals i d'esbarjo i les golondrines turístiques a la zona. Per garantir les condicions de seguretat, llavors, el que s'ha de fer és avaluar constantment la posició de la barra de sorra. El sistema proposat és la d'avalitzament dinàmic que s'utilitza en diversos ports del món, com ara el de Teignmouth, al Regne Unit, o el de Santander, per observar la posició del canal de navegació en cada moment i senyalitzar-ho de forma adient. La localització del canal ara es fa mitjançant un sistema de visió remota, equipat amb càmeres d'alta resolució. La visió automàtica de la zona permet actualitzar la localització del canal constantment. Aquesta alternativa requereix una inversió inicial de 120.000 euros i un manteniment anual de 100.000 euros, que inclou el personal necessari per la gestió de la informació en un centre que es preveu construir a Deltebre i la col·locació de les balises. Per gestionar el projecte, l'Ajuntament de Deltebre vol implicar municipis veïns i administracions superiors en la creació d'un consorci del qual també haurien de formar part el sector pesquer i les empreses nàutiques i turístiques local. També es planteja fer pagar algun tipus de cànon a les embarcacions que vulguin superar la desembocadura. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s'ha mostrat indignat i disconforme amb l'anunci fet la setmana passada de la implantació d'un nou grau universitari en fisioteràpia a Tortosa. En un comunicat, l'ens professional se sent molest perquè no ha estat informat sobre la creació d'aquest nou centre privat impulsat per l'Escola Universitària de Salut i Esport, amb seu a Salt, al Gironès. El col·legi rebutja la implantació d'aquesta escola perquè creu que no és necessària i assegura que el sector pateix una desocupació important. No és lògica la creació de noves escoles i encara menys gestionades per entitats privades, argumenten. Els projectes de l'escola a Tortosa oferiran un total de 60 places per curs. El Col·legi de Fisioterapeutes considera totalment desencertada la política de creació de places universitàries desordenada i no basada en paràmetres de necessitats socials. La formació en fisioteràpia no pot ser un negoci basat exclusivament en paràmetres econòmics o de dinamització d'un territori. Es pot dir més alt, però no més clar. En aquest moment no calen més escoles de fisioteràpia. El projecte de l'Escola Universitària a les Terres de l'Ebre implica la creació d'un grau de fisioteràpia a Tortosa i un altre de Ciències de l'Activitat Física de l'Esport a Amposta, com a centres adscrits a la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu és que la implantació es pugui fer a partir del curs vinent. L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II va inaugurar ahir el Centre d'Informació de la Central Nuclear Ascó, el qual, entre d'altres funcions, permetrà que els alumnes del territori i d'arreu del país tornin a visitar i conèixer de primera mà la central després de la fuita de partícules del mes de novembre de l'any 2007. El director general de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II, José María Gravalós, va explicar que l'obertura d'aquest espai respon a la necessitat d'informar a la societat de la feina, encara desconeguda, de les nuclears, així com el compromís d'aquestes amb l'entorn més proper, ajudar i també a la seva potenciació. La inauguració va comptar ahir al migdia amb la presència de la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Martínez Ten, el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. L'objectiu de la NAP amb el centre és la d'apropar les seves activitats a la societat i molt especialment a l'entorn immediat de les seves instal·lacions. Aquest nou equipament s'ha dissenyat com un espai interactiu de divulgació de l'energia i del funcionament d'una central nuclear. El projecte museogràfic ha estat dissenyat i dirigit pel prestigiós comunicador científic Manuel Toaria, actual director del Museu de les Arts i les Ciències de València. Ell i el seu equip han utilitzat el mètode de museografia científica interactiva, una interactivitat que, segons el divulgador, va més enllà de tocar i aconseguir que les nostres accions tinguin un efecte. Es tracta d'aconseguir una sensació complementària. Quan toques i quan sents, inevitablement penses. Saber una mica més significa entendre millor el món que ens envolta i això significa una ciutadania amb més criteri i amb capacitat d'elegir per si mateixa. El conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena, en la seva intervenció va definir la producció d'electricitat com una de les claus per al correcte funcionament de l'economia i, en concret, va destacar que el consum a Catalunya procedeix majoritàriament de la nuclear. Mena va considerar la posada en marxa d'aquest nou centre d'informació sobre l'energia com a una eina que contribuirà al coneixement científic. En només un mes, l'entitat Donants Ebre ha aconseguit més de 300 donacions de mostres de mèdula òssia entre els veïns de Móra d'Ebre i els municipis de la zona. 200 d'aquestes mostres es van recollir aquest cap de setmana en una segona jornada de donació on hi van participar 15 voluntaris del personal sanitari i administratiu de l'Hospital de Móra d'Ebre. La gran notícia és que entre els primers donants ja se n'ha detectat un de compatible amb un malalt anònim. La fita és impressionant si es té en compte que les probabilitats són molt petites, d'un entre 9.000. L'entitat engegarà la campanya Sigues un heroi a través de les xarxes socials per arribar a tota la ciutadania de les Terres de l'Ebre. I en l'apartat d'esports anem a conèixer quins van ser els resultats dels partits disputats aquest passat cap de setmana. Comencem, però, parlant dels juvenils. Ells no van poder jugar al seu partit. El partit que s'havia de disputar contra la Sénia va quedar suspès. Pel que fa a la classificació, l'encapçalen en l'apartat de juvenils, com dèiem, en primer lloc l'Ascó amb 25 punts i l'Ametlla de Mar es troba en sisena posició amb 12. Aquest proper cap de setmana, concretament el dia 4, l'Ametlla de Mar rebrà al camp de la Cala a l'equip del Santa Bàrbara, que són els cuers de la classificació. Si parlem dels cadets, els cadets van també haver de suspendre el partit que els havia d'enfrontar al Sant Jaume d'Enveja. En la classificació trobem que el primer lloc l'encapçala amb 21 punts l'Amposta. L'equip de l'Ametlla de Mar és setè amb 7 punts. I aquesta setmana l'equip de cadets de la Cala es desplaçarà a Amposta. Concretament jugaran el proper dia 4. En infantils tenim que la Cala va visitar el camp de la Ràpita. El resultat va ser Rapitenca C1, l'Ametlla de Mar 2. En aquesta classificació tenim que els infantils es troben empatats en primera posició amb 18 punts. Tenim l'equip de l'Ametlla de Mar, l'Ebre Escola i també l'equip del Delta de l'Ebre. L'equip de la Cala, però demà, dimecres, té un partit força important. Serà a les 7 de la tarda. Juguen a casa i es tracta concretament del partit suspès contra l'Ampolla. Si guanyen, doncs es col·loquen primers, com dèiem, en aquesta classificació. I diumenge tenen un altre partit de futbol. En aquest cas, l'equip d'infantils es desplaçarà a Ulldecona. Alevins, segona divisió. L'Ametlla de Mar, 0. La Rapitenca B, 10. En aquest cas, l'equip Calero és cué en la classificació. Encara no han pogut aconseguir cap punt. Aquesta propera setmana, també diumenge, l'equip de la Cala es desplaçarà a jugar el seu partit contra l'Ulldecona. I en futbol federat també tenim els alevins. En tercera divisió, l'Ametlla de Mar B, 5. Remolins Bitem, 6. En aquest cas, la classificació aquí està encapçalada per l'Arnes Club Esportiu amb 21 punts, l'equip local és desè amb 9 punts i per a diumenge l'Ametlla de Mar B haurà de jugar el seu partit al camp d'esports de l'Ampolla. Aquests són doncs els resultats dels diversos partits de futbol en categoria federats. Ens queda també, com no, fer el repàs als resultats dels partits de futbol en categoria de futbol base. Començarem parlant dels benjamins. En nivell A, grup 2, van jugar l'equip de l'Ametlla Dorades contra els Remolins Bitem. El resultat del partit va ser un empat a 0. Les nostres doradetes les tenim en el tercer lloc de la classificació amb 7 punts. Una classificació que està encapçalada per l'equip del Perelló amb un total de 18 punts. Futbol 7, categoria Benjamí, nivell B, l'equip Ametlla Llobarrets aquest cap de setmana va descansar. Els Llobarrets són setens en la seva classificació amb un total de 4 punts. Una classificació que encapçalen el Club Deportiu Tortosa Josep Otero amb 16 punts. També tenim en categoria prebenjamí al nivell A que els nostres Saitonillos doncs, aquesta setmana també van tindre jornada de descans. Aquí els Saitonillos estan gairebé al capdavant de la classificació, són segons amb 12 punts, una classificació encapçalada amb 13 punts pel Jesús i Maria Blanc. I pel que fa al prebenjamí nivell B, el resultat del partit d'aquest passat cap de setmana va ser Ametlla Llucets 2, Jesús i Maria Roig 7. Aquí els nostres Llucets són desens a la classificació amb 6 punts. Els primers són Delta de l'Ebre Taronja amb un total de 15 punts. Hem arribat al final de l'informatiu, però ens queda, com sempre, fer el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. Acord entre propietaris i ajuntament al sector 22B1. Aquest compromís, que s'ha assolit amb àmplia majoria dels propietaris, ha passat per Junta de Govern i per l'aprovació del ple del passat dijous 24 de novembre. L'aigua de mar inundarà 175 hectàrees d'arrossars per tal d'erradicar el caragol poma. També permetrà la pràctica de la caça a la zona del fangar. Deltebre garantirà el pas de les embarcacions per la desembocadura. El Col·legi de Fisioterapeutes rebutja el nou grau a Tortosa. La Nuclear d'Ascó obre el nou centre d'informació sobre l'energia. I Donants Ebre aconsegueix 300 mostres de mèdula òssia i un donant compatible en tan sols un mes. I fins aquí el nostre informatiu. Avui us hem acompanyat Fini Lleó i Imma Brull. Que acabeu de passar un bon dimarts.